Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que la indicació geogràfica protegida Pollastre i Capó del Prat regula les formes de cria extensiva dels exemplars de raça Prat per tal de produir una carn de qualitat fina, melosa i poc greixosa? I és que aquesta raça és autòctona de la comarca del Baix Llobregat, que es caracteritza pel seu color ros fosc, les seves potes de color blau pissarra i la cresta senzilla dentada. La cua de gall té plomes abundants i cau cap enrere. La carn té una fina i una melositat característiques i sense greixos excessius. Els pollastres i capons són criats a explotacions ubicades en alguns municipis del Baix Llobregat, i és que es crien a terra, en galliners de densitat molt baixa, dels quals ha de ser inferior a 8 animals per metre quadrat de superfície interior. L'alimentació, rica en cereals, és totalment prohibit als factors de creixement. Per això, els pollastres, galls i capons es sacrifiquen a una edat mínima de 90 dies i 182 dies, respectivament.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes i podeu anar omplint les taules. Què farem avui? Doncs, home, primer de tot, ja ho sabeu, un bon pica-pica, un bon aperitiu. Primer de tot, segurament mirarem a veure què fa l'Imma Puigcorbé, pagesia, vaques i també que es fot de tant en tant amb algun merder, ja tenim el seu tuit preparat. Descobrirem un bon formatge català. Sabrem qui ve avui a fer el nostre bocato di cardinale. També des del celler Rim i l'olivar d'en Jan, en Jordi ja ens té preparat la seva poesia. En Quim Mates ja té les cassoles a punt. Sabrem quin restaurant posem a la guia Virgínies i el reportatge avui, ei, atenció, atenció, que no us deixarà indiferents. Acabarem, com és costum, amb unes postres ben senzilles i bones. I la cita final per acabar el programa amb un bon gust de boca. Vinga, va, què? Comencem? Vinga, pa, aigua i vi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim aquí a la Suemoia una altra vegada. Quins portes avui? Una gironina, veig.
Una gironina que li encanten les flors, que cuina amb flors. I, bueno,
Però jo no sé si li agraden més les flors o les tonyines, perquè també pesca unes tonyines i uns peixos.
És veritat, li agrada molt pescar, sí, però molt grans, molt grossos,
És una artista, la Iolanda Bustos. Qui és la Iolanda? A veure.
Doncs, bueno, la Iolanda Bustos, com hem dit, és una, bueno, és una xef que treballa molt amb plantes, amb flors, i la pandèmia li va obligar a escollir entre seguir a La Calèndula, que era el seu restaurant, per el qual hi havia lluitat tant, sota unes condicions amb les que ella no s'identificava. I tenia que, doncs, que triar o ser fidel als seus principis, i va triar la llibertat. I afirma que des de que va deixar el restaurant, que fa gairebé ja 3 anys, és més creativa i és més feliç. I suposo que així li dona més temps per les tonyines aquestes grans, no? Per pescar i per fer Exacte. També el que li agrada. Però treballa molt, I durant aquest temps ha liderat diversos projectes on aborda la gastronomia des d'una perspectiva global i enriquidora. Fidel als seus principis, continua treballant en l'aliança amb la natura, les flors i les plantes, a més del paisatge, i el fil conductor d'una cuina que li fa fer guanyar la fama.
Fa un xampanyet de saúc fantàstic, a més de les plantes que cuina, Molt defensora de l'oli d'oliva verge extra, i, escolta'm, una cosa important, No sé si has tastat el seu vermut ja.
el vermut, ¿no? Però el que sí que té, una anècdota és que van ser companyes en el primer curs, o bueno, era el meu primer curs de catadores d'AOB. Sí, jo també ho vaig fer a la pandèmia, perquè vaig dir, què faig? Doncs mira, ella estava aquí.
Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per portar-nos avui un dia més una altra dona de la gastronomia.
Gràcies, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Fer les coses bé, moltes vegades, no està valorat per la gran indústria alimentària, on només es tenen en compte els resultats econòmics. A on es tenen en compte els resultats pel territori a llarg plaç? Com ho fem per aconseguir un consum responsable? La pagesia té molt a dir.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Josep Colom, cap de cuina del restaurant L'Hostalet d'Hostalets en Bas. Bon dia!
Bon dia!
Per esmorzar, dolç o salat?
Depèn. Poder soc més de salat, però de tant en tant algun dolç també em passa bé.
I què hi ha de salat? A veure, què hi ha a la teua esmorzar?
Les meves esmorzars, normalment un pa amb tomata, amb pernil salat, i vaig intercalant. Un dia pernil salat, un dia pernil dolç, altres dies m'hi poso una truita amb botifarra negra i una mica de cibulè. Normalment és el que estic fent, el que faig cada dia.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar... No soc massa de peix. Ja aquí, per aquí a la Garrotxa no mengem massa de peix, però d'agradar-me m'agrada bastant tot. A mi, personalment, m'agrada bastant tot. Però el que és el rap... el que és el bacallà, potser és el que més m'agrada.
I de la terra?
Els fesols m'agraden molt. I si són de Santa Pau, millor.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Per sopar solo menjar, com que dino molt tard amb la feina que tinc, i solem dinar després del servei, doncs solo menjar fruita, llavor, coses així. O si no, l'hivern sobretot sopa, sí. El caldo m'agrada molt.
Un vici culinari que puguis explicar?
El que a vegades faig és pa amb xocolata amb ais. Si són ais tendres o un ais dels vells ben picat a sobre. A mi m'agrada això.
Hosti, això no ho havia sentit mai encara. Quin utensili de la cuina no podries estar sense ell, Josep?
I amb poder el túrmix, el faig servir moltíssim.
Mira, no ets pas el primer. Un sabor o aroma de la teva infància?
El farro amb una mica de gust de sagí.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Quin restaurant vaig a dinar? Mira, sol anar moltíssim a Cala Carmelita de Sant Privat.
Molt bé. Quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada que et fa mirar al cel.
Que sóc molt de vida, m'agrada tot. Poder alguna cosa asiàtica. Sobretot, vull dir, el kimchi m'agrada molt, la sopa coreana que fa el meu consogre, això sí, que... A vegades hi somio. Com que no puc anar-hi gaire menjant, doncs a vegades hi somio.
Hi ha un producte que no suportis?
El cogombre. El cogombre perquè em repeteix.
Oix. I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Home, costelles a la brasa.
Sí, no? O les de conill que fas amb una mica d'all i julivert?
Sí, no. Sí, les de conill ja m'agraden molt, però una bona costella de xai també no dic per mai que no.
Josep Colom, del restaurant L'Hostalet de la Vall d'en Bas, d'Hostalets en Bas. Moltíssimes gràcies i acaba de passar un bon estiu.
Molt bé, bon dia a tothom i disfruteu de l'estiu. Adéu-siau.
Adéu.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% duroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim el mestre de la cassola a punt. Avui que ens porta, mira, ja ho veig aquí, una recepta de xai. Kim, com anem?
Molt bé.
Avui perfecte. Toca xai,
Sí, xai amb xamfaina.
Home.
Xamfaina o xamfaina, depèn d'on.
Tu com li dius?
Jo xamfaina.
Xamfaina, amb ics,
sí.
No?
Sí, sí.
Jo també.
Sí, 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 sí.
Mira.
Bueno, és el mateix, però...
Escolta, i quina peça de xai farem servir aquí?
A veure, el xai amb xamfaina, dels orígens, sempre se solia fer de pit i coll, de xai, no?
Les dues parts més econòmiques i
sí,
les més gustoses.
Sí, exacte. I en aquest cas farem pit, coll i espatlla.
Bona, bona. Com ho fem, això?
Tot,
a veure.
Tot barrejat. Val, agafem la cassola i posem una mica d'oli i posem a coure tot el que és el xai que l'hem tallat a trossets petits, no?
Com, i ho
com a rodelles, no? D'un centímetre aproximadament. Tot ben enrossit per banda, que quedi ben cuit, i prèviament hem tingut que tenir la xamfaina feta, perquè és que si ho hem de fer tot el mateix dia, doncs és prou complicat, no?
Ah, però com la fem, la xamfaina? A veure,
per
com
fer,
és la xamfaina d'en Quim Mates?
Per fer una xamfaina, aproximadament... proporcionalment, jo solo fer podríem dir un quilo de tomata, tomata cuita, un quilo d'albergínia, un quilo de carbassó i un quilo de ceba. Tot això tallat a deuets d'un centímetre, per exemple, l'albergínia i carbassó. I la ceba la tallem a juliana. Tot cuit, jo ho faig tot per separat, perquè les coccions són diferents, no?
Clar, ceba per una banda, carbassó
sí,
per l'altra...
Vas fent la cocció... cada una en la seva cassola i després al final si fas la barreja, no?
Molt bé.
Un cop tenim ja la xamfaina tot barrejat, després, prèviament, que ja també hem cuit el xai, només hem de fer la barreja, no? O sigui, el xai jo procuro coure'l també a la cassola, sempre ho solo fer tapat. Li costa més que s'enrosseixi la carn, però per l'altra banda assegures que la carn sigui molt més tendra després, no?
Per tant, tenim el xai, tenim la xamfaina, algun raig de birranci aquí va?
Aquí li podríem posar-li, sí.
Perfecte, deixem sí, reduir
i
una mica.
Sí, queda perfecte, sí, sí.
I després brou, no?
I després hi posem una mica de brou. No, no pas molt, perquè amb la xamfaina pràcticament n'hi ha prou. I com que l'has fet la cocció amb la cassola tapada, la carn ha agafat una textura que és molt tendra.
Aquí va picada o no, Quim?
Jo no n'hi poso.
Perfecte.
Perquè fantàstic. Amb la xamfaina doncs, queda molt ben condimentada, queda perfecta.
Aquest és d'aquells guisadets que ha parat el foc al cap de dues hores, ja li pots fotre castanya, eh?
Sí, 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 i queda perfecte.
Hosti, tu que bo.
Molt bo.
Un xai amb xamfaina. Moltes gràcies, Quim.
Molt bé, apa, adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser amb l'Òscar Gómez i la Gui Virgínies. Òscar, com anem?
Molt bon dia, Pep.
Avui sospito que vens amb el cotxe, per tant, has marxat de Barcelona.
Sí, avui he marxat a Barcelona i estem a Granollers.
A Granollers? Què hi has trobat a Granollers?
Doncs mira, un restaurant de nom superxulo que es diu Can Gallina i on fan cuina, doncs diria que de platillos per compartir, ben feta, amb l'Anna Tengo i en Carlos Quesada cap davant de les cuines. I la veritat que és un restaurant molt interessant i sincerament ara mateix estan en plena forma, ho tenen tot ple i això que és ben gros.
Home, és aquell tipus de restaurants, això que dius tu ara, de compartir, que sobretot va molt bé a l'estiu o quan vas en grup, no? Perquè allò de fer un primer i un segon, a vegades no saps què demanar, i això de picar, jo crec que ens hi hem acostumat molt, els catalans.
Sí, jo crec que els catalans, si alguna cosa tenim, és que sabem adoptar i integrar bones idees.
A veure, què hi vas menjar a Can Gallina?
Mira, peus cruixents amb tàrtar de gamba i salsa ponzu. Ells treballen el peu, el fregeixen i el fan com una cotna i posen el tàrtar de gamba amb la salsa ponzu a dintre. Fan unes molt bones croquetes de pollastre, molt cremoses i clàssiques. Aquí no hi ha més misteri. Un rol de gamba vermella i llevàntol, aquest entrepà fet amb brioche i mantega, que ells salsen amb una maionesa de kimchi que li dona un punt picant i està molt interessant. I, en fi, tenen tot aquest tipus de platillos. Un tataki de carn amb una salsa també de rovell d'ou amb mescla de sabors japonesos que tu mateix te la barreges i la boques per sobre de la carn. La veritat és que és una cuina eclèctica, si se'm permet l'esnobisme, però saborosa i molt divertida, la veritat.
I les postres, perquè tu no marxes d'allà sense fer postres.
Doncs mira, les postres et diria que pràcticament és el que més m'ha impactat i el que més m'ha agradat, perquè són una simple i humil coca de forner, te la porten a la taula calentona, a sobre li posen peces de xocolata fetes amb un motllo que és una gallina, per allò de can gallina, deixen que vagi fonent la xocolata i reguen amb oli, sal i perfumen, com si fos un perfumet, amb un pot d'aquests com de colònia, amb anís, amb licor d'anís. Deixes que es fongui i la coca tova, t'aviona, la xocolata acabada de fondre tots els perfums, és una mossegada espectacular.
Ui, és que jo, si hi ha un restaurant que ja té la coca d'anís de postres, és que de pet cap allà, eh?
A veure, jo estic convençut que qualsevol persona que vingui tasti aquesta coca d'anís li haurà valgut la pena el viatge.
Doncs entra a la Guia Virgínies al restaurant Can Gallina de Granollers. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui la ruta la fem cap a l'Alt Empordà, concretament a Siurana, perquè allà hi trobarem en Manel de Mas Mercè. Manel, molt bon dia.
Hola, Pep, bon dia.
Què, fa calor per aquí o no?
Bueno, per aquestes terres a l'estiu sempre fa calor.
Sempre, eh? Bé, de fet, tu vens d'una nissaga de pastors i pastores que vosaltres aquí sempre, diguem, ja vau arribar aquí perquè fèieu la transhumància, no?
Sí. Bueno, nosaltres som la sexta generació de pastors, però els nostres avantpassats, els nostres avis i besavis, feien transhumància de la vall de Camprodon, de 7 cases, concretament, aquí a l'Empordà.
Clar, hi ha una cosa important, i és que avui en dia que allò estem mirant el mapa formatger català, diem, home, si ara jo dic que ets dels pocs que fa recuit, hi ha molta gent que dirà, home, no se'n fa molt de recuit. Però sí que sou dels pocs que feu un dels tres tipus de recuit, no? Que és el recuit d'Ulleta. Què és això, sí, del recuit d'Ulleta?
El recuit d'Ulleta, bueno, és el típic de l'Alt Empordà, de la zona d'aquí, zona de Figueres, i seria, doncs, estaria fet amb llet d'ovella i és llet quallada, no? Nosaltres aquí a l'Alt Empordà en diguem recuit, i bueno, a altres zones en diuen la quallada, no? A la resta de Catalunya en diuen quallada, i també, doncs, és el que és conegut com la quajada, el País Basc i a Navarra, i el centre d'Espanya també, a la meseta, també en diuen quajada, d'això.
Clar, la diferència, podríem dir, entre el recuit de drap, que també és molt conegut a l'Empordà, és que el recuit d'Ulleta, que és el que va amb aquesta terrina de ceràmica, d'un litre de llet en surt un quilo de recuit, no?
Sí. Bueno, tot aquí tots tres es diuen recuit, són molt diferents els productes. Nosaltres la fem amb ovella, de fet, el recuit de drap, que és típic del Baix Empordà, se sol fer de cabra, i el recuit de drap se sol escórrer i es perd una part del suero, no? I el recuit d'ovella, doncs, és la llet quallada. Nosaltres fiquem quall a la llet i si són 100 mil·lilitres de llet, són 100 mil·lilitres de recuit. Uh-huh. El producte és totalment diferent, eh?
Clar, diferent. Aquí hi ha una cosa molt important amb tot això, i és la textura, no? Que és molt diferent, per exemple, un mató, que també podríem fer, o un recuit de drap, amb el recuit d'Ulleta. És a dir, clar, té molta més humitat, no? I té aquella textura que sembla que es trenqui.
Tots són boníssims. L'únic que, són diferents de gust, perquè algunes en cabres, l'altres en ovella, i a més, de textura canvia, perquè, per exemple, el d'ovella que fem nosaltres és quallat, té una textura així, calificant, o sigui, es trenca, no? No és cremós, com el recull de drap, que s'escorre i es bat i queda en cremositat, no? O sigui, són textures totalment diferents i gustos també. Tots boníssims, però tots diferents.
Exacte. Hi ha una cosa important en això, que és l'ovella, no? És a dir, el tipus d'ovella, el tipus de llet, que és molt diferent, ni millor ni pitjor, sinó diferent a un recuit de vaca o un recuit de cabra, com deies.
Bueno, la llet d'ovella doncs, és la més escassa que tenim aquí a Catalunya, però nosaltres ens hem especialitzat en llet d'ovella, perquè és el que sabem fer, perquè sempre ho hem fet, i la llet d'ovella té moltes propietats, no? Vull dir que, i més en el nostre cas, que és en pastura i en ecològic, doncs, bueno, la llet d'ovella fa que tingui doncs, el doble de calç que la vaca, un 48% més de proteïnes, molt més digerible, i té una lactosa doncs, que el fem més digerible, també té un punt dolcenc natural, bueno, té unes característiques doncs, que fa que sigui un sabor molt bo en el recuit.
Mm-hmm. Vosaltres, a més, hi ha recuits d'ulleta que els feu amb herbacol.
Sí, nosaltres tot el que és Mas Mercè, que és el producte estrella de la casa, nosaltres fem el recuit, però a més el collem amb flor de cardo, amb herbacol. Que això és la fórmula que es feia, o la recepta que es feia antigament. Els nostres avantpassats quallaven la llet amb la flor del cardo, i nosaltres ho seguim fent així.
Doncs mira, ara que està tan de moda això dels pastissos de formatge, què et sembla si avui, des de la Fonta, fem un pastís de formatge, que hi ha molta gent que el fa, allò que en diuen amb formatge crema, que aquest no sé d'on és, aquest formatge crema, i en lloc de fer-lo amb formatge crema, el farem amb recuit d'ulleta.
Quedarà fantàstic, ja ho veuràs.
Segur, de ben segur. Home, i si a més ho acompanyem amb una copeta de Garnatxa de l'Empordà, què me'n dius?
Bueno, això és fer territori 100%, eh?
Sí, eh?
Quilòmetre zero.
Molt bé, Manel. Escolta, que passeu un bon estiu i nosaltres, mira, acabem el programa i anem a fer un pastisset de formatge.
Molt bé. Pep i companyia, doncs.
Una abraçada.
Salut. Que vagi bé.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Avui hem vingut cap a Cambrils, però no a Cambrils a vora mar, sinó a Cambrils aquí a la muntanya, al nord del Solsonès, perquè avui volem parlar de patates, bé, perdó, de trumfos, perquè aquí les patates són trumfos. Estem enmig de muntanyes, en un lloc fantàstic que s'hi viu una tranquil·litat que, si no sigués pels motoristes ara a l'estiu, de ben segur que aquí a l'hivern estan de meravella. I he quedat amb en Joan Pugentell, pagès, pastor, podríem dir. A veure, ja que l'estic buscant per aquí. Hem quedat a Cal Agustí, aquí en un restaurant que em sembla que això és més el, podríem dir, la sala de plens de l'alcaldia de Cambrils, que segur que s'hi fan més reunions aquí que no pas a l'alcaldia. Mira, ja el veig aquí. Joan, bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Què, aquí és la teva segona casa o no?
Bé, aquí, entre aquí i la Fonda de Baix, tenim la sort de tenir dos grans locals i sí, aquí és el lloc de reunions.
De fet, els restaurants, als pobles petits o els indrets, diguem-ne, petitons, sempre és allà on et quedes per fer una reunió. Quedem a l'hora d'esmorzar, quedem a l'hora de dinar, que així fem dues feines en una, no?
Sí, perquè és una taula ben parada és un lloc on poder parlar i obrir-te més bé. Sí, 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 sí.
Aquest estiu a la Fonda ja hi vam venir molt a propet d'aquí, vam estar aquí al Salí de Cambrils i en Sergi i la Marta ens van parlar d'en Joan i ens van dir, si vols parlar amb una persona sàvia, truca en Joan i vés a la veure que
de trumfos en sap un niu. Alguna cosa hi haurà de veritat, no, aquí, Joan?
Home, no, sàvia és un adjectiu que no m'agrada, però bé, a la casa sempre hem plantat patates, el meu pare és l'autèntic savi en el tema, i jo he agafat el relleu fa 7 anys que vaig agafar el seu relleu i continuem amb l'explotació familiar, ampliant una mica amb la ramaderia, perquè així diversificant és com podem anar mantenint el dia a dia.
Bueno, això que dius tu és el que diuen els experts en borsa, no? És a dir, no posis tots els diners del mateix sac, no? Diversifica una mica, fes una cartera d'inversió, no?
Sí, sí, hi ha pagès aquests que som de muntanya, que les extensions no són tan grans i no ens permet abocar-nos de tot en un sac, és el que ens manté una mica vius. Aquí tenim agricultors que fan patata, també fan pèsol negre, el pèsol negre de muntanya, tenim agricultors com jo fent patata, tenim ramaderia en extensiu, i això és el que és el que, bé, tu dius, diversificar per no ficar-ho tot al mateix lloc, perquè a pagès depenem del clima, depenem de moltes cosetes, i no sempre ens surt tot rodó.
Quan tu mires a vegades des d'un punt de vista de la ciutat o quan mires avui en dia les xarxes socials, veus que hi ha un tipus de ramaderia i que moltes vegades allò et fa pensar, diguem-ne, i et fa reflexionar, no? A vegades una ramaderia intensiva, un ramat de vaques de 1.000, de 2.000, per, diguem-ne, vaques a la mateixa explotació, i en canvi ho podem, diguem-ne, donem una altra volta i veiem que tu aquí dalt tens un ramat de 30 vaques perquè tens el terreny que tens, no? I ja està.
Sí, de fet és el que un ha d'anar gestionant conforme allà on vius i el que tens. No, el que no pots pretendre és estirar més el braç que la màniga, perquè al final no és del que es tracta. Jo vinc aquí per viure aquí, per muntar el meu nucli familiar aquí, estar a l'explotació de sempre. Llavors no seria factible créixer desmesuradament. Tu el que has d'agafar amb els mitjans que tens és saber bé fins a on pots arribar i tu anant-te muntant el teu projecte agrari.
El teu projecte agrari, el teu projecte de vida, que està amb les patates, amb els trumfos.
Correcte, sí, sí.
Sou molt famosos aquí dalt, a la zona de Cambrils, d'Odèn, de Linyà. Mira, ara passen les motos aquí. Aquests ja han esmorzat, Joan?
Sí, sí. aprofitant el bon temps de l'estiu, la gent li agrada donar-se un tomb per aquí dalt.
Escolta, vosaltres aquí les patates, clar, sempre es parla de que les patates són patates d'alçada, que van bé, no? Jo recordo, i un dels grans records que tinc és que el meu pare, quan jo era petit, em deia que anava a buscar la patata del bufet de llavor cap aquí dalt, a la zona d'Odèn, de Cambrils, de Linyà, perquè hi havia una cosa bona aquí, no? Que és la qualitat.
Sí, la qualitat i el fet de que, clar, pensem que 50 o no sé els anys que podia fer enrere que el pare venia a buscar les patates, la llavor, la importació, no, tot havia de ser més proper. Aquí el factor alçada, el factor que la patata neix sense un rec, neix de forma natural, amb el que l'aigua de pluja pugui aportar. Això fa que sigui per la sembra en zones més baixes, com pot ser amb ponts, que hi havia hagut Vic, que antigament es plantava molta patata, anessin molt bé aquestes patates. Això va ser el gran detonant, que aquí es produís molt de patata. La zona aquesta zona sud del Cadí Moixeró, que abarque Odèn, Alinyà i Cambrils, eren grans productors de patates gràcies a aquest factor que els permetia produir llavor fins a octubre, novembre, que en molts llocs, tot i també tenir la mateixa alçada, el tema del fred no els hi permetia produir patates fins tan tard.
Clar, aquí, si vinem a Catalunya i veiem que amb una extensió tan petita com és Catalunya, veiem que hi ha molta diferència. Per exemple, no sé, jo ara estic pensant en les zones de 500 metres, no?, que es planta la patata al mes de març. Aquí fa molt poc que l'heu plantada, la patata.
Sí, aquí comencem a plantar a les zones més altes per Sant Joan. Vol dir que començarem a collir a començaments d'octubre, fins ben entrat el juliol, i acabarem, tot just ara estem acabant de plantar les últimes.
Clar, hi ha una cosa molt important aquí, que és el terreny, no? L'altre dia, quan estàvem aquí al Salí de Cambrils, ens parlaven, doncs, del tipus de terreny, de si és un terreny més argilós o menys, que amb ells els anava molt bé. Sobretot l'argila no va bé perquè, diguem, no deixa traspassar. En canvi, hi ha altres tipus de terreny. I jo sento parlar molt de la saó, no? Aquest any, jo no sé si amb aquestes pluges que hi va haver el mes d'abril i maig, vosaltres aquí com ho teniu, això?
Bé, la saó és el que proporciona que hi hagi saó és el terreny, com molt bé tu dius. Els terrenys argilosos no són propicis perquè tapen molt i apreten molt, i aquí el ser una terra bastant calcària ens ajuda molt a l'hora d'aguantar la saó, la formació de terra, aguantar la saó. Aquest any les pluges del març i inicis de juny ens han ajudat molt al naixement de la planta, a plantar amb la saó que comentes. I això ha proporcionat que nasquessin amb facilitat. D'aquí a que les collim hi ha un recorregut encara llarg i podem patir alguna secada, aquí ja no ho podem predir perquè no reguem. Nosaltres ens basem bàsicament amb l'aigua que cau de dalt.
Clar, aquí no hi ha ni microgoteig, no hi ha res, aquí esperem a veure... Sempre mireu el cel, no?, els de la pagesia.
Sí, i nosaltres, al dependre exclusivament de les pluges que venen, encara més.
Hi ha una cosa molt important. Vosaltres sempre heu sigut, podríem dir, l'estandard de diverses varietats de patata, de trumfo, sobretot el trumfo del bufet, no?
Sí, el fet de que aquí a inicis del segle passat es comencés a plantar patates i es comencés pel bufet, la varietat que va entrar, creiem, des de la part francesa, no va venir de mar ni de... va venir d'influències franceses, el bufet era la patata reina fins ben entrat a mitjans de segle passat. I va ser més endavant, quan ja van agafar el relleu la generació anterior a la nostra, que van començar a provar alguna altra varietat. Però el bufet mai l'hem deixat de produir. Ha estat com la de tota la vida.
La bufet i la bufet negra, que a la Garrotxa la bufet negra es coneix com la patata mora.
Sí, perquè té aquesta peculiaritat de morada, tot i que aquí es fa... La bufet negra, com la coneixem, és una variant del... Sí, això agafa'm un pinces perquè jo tampoc no sóc un enginyer agrònom, però és el que l'avi, el pare transmeten. La bufet negra, una variant de la bufet blanca, que la van anar seleccionant. El bufet blanc, quan neix, de vegades l'ull fa com una petita taca morada, i si les va separant neix per seleccionar la bufet negra. I queda amb aquest color peculiar de pell morat, una pell molt fina i una patata que tu com a cuiner saps que és molt bona. És una patata que és, és molt apreciada, tot i que sigui una mica desagraïda a l'hora de preparar, perquè et fa una miqueta de bonys, és una patata que ha aguantat perquè és molt bona. Si no fos bona, segurament ja no parlaríem de bufet.
Clar, ja no us demanaria, per tant, vosaltres ja no la plantaríeu, no? Hi ha alguna altra varietat de patata que vosaltres feu aquí o sou molt de bufet?
No, la veritat és que el bufet costa, té un mercat molt petitó, cada vegada saps que es valora una menys la qualitat amb la practicitat, i això li ha anat molt en deteniment de la patata, de la varietat del bufet. És aquí en cultivem, però no és la predominant perquè és una patata que ens produeix poc. Estem parlant de menys de la meitat que les altres varietats, que també hem aconseguit que siguin apreciades, perquè no són pas menys tenible, però estan rendint sobre més de la meitat, més del doble que la bufet. Estem parlant de Canavec, Red Pontiac, i bàsicament estem parlant d'aquestes varietats, que majoritàriament es planten. No vol dir que algú en provi alguna altra.
La Canaveca és una d'aquelles varietats que podríem dir que és com un tot terreny, no? És un 4x4, la Canaveca.
Sí, és una patata que dona bon sabor, bon resultat i bones produccions en l'estat, en la manera que nosaltres produïm. No és igual tampoc la producció que nosaltres estem fent que el que pugui ser en un rec. Però aquí dona bon resultat i és la 4x4, és la patata amb més sortida, probablement.
Clar, aquí, per exemple, si parlem de percentatges, una bufet, clar, jo ara diré percentatges una mica de la Garrotxa, no? Però aquí potser parlaríem amb una bufet de 1 a 10 i, en canvi, una Canavec de 1 a 40 o 1 a 50. Aquí, de quan estem parlant, en aquesta zona d'alçada?
En percentatge de producció o de rendiment?
De rendiment.
Aquí, en el sistema que estem, amb la bufet, podem parlar de 1 a 7. De 1 a 7. Sempre hi pot haver un any excepcional, no m'ho agafis amb pinces, i un any desastrós, però de 1 a 7. I la Canavec, estem bastant per sota de la Garrotxa, però podries anar de 5 a 16. Però 16 sigui en un any espectacular.
La Red Pontiac, o la Repontiac, com també diem molt a pagès, és una patata molt diferent a la Canavec, eh?
Sí, és una patata molt menys tinguda per la qualitat. La Red Pontiac és una patata molt bona, però té una peculiaritat de que quan han passat molt temps des de la seva collita endolceix, i això li ha anat en detreniment, junt amb que també és una patata que fa més ull i que a la cuina també costa més de preparar, la gent l'ha anat aparcant. No perquè sigui més dolenta que la Canavec, perquè particularment no, jo no ho trobo així. La Red Pontiac és una patata, per mi, fins i tot una pensa més fina. Però el fet de que molta gent digui oh, és que s'endolceix, ara ja no, no, o que és difícil de pelar, l'ha anat aparcant. No ha tingut tanta acceptació com la Canavec.
Ara, quan parlem de patates, moltes vegades estem parlant de és curiós perquè, per exemple, l'altre dia un bon amic em trucava des d'un centre comercial i em deia, escolta'm, estic veient que vull comprar patates i no surt cap nom de varietat. En canvi, s'han transformat, no, els noms de les varietats amb uns noms molt estranys, em deia ell, m'ho deia amb un to una mica sarcàstic, no? Em deia, mira, veig que hi ha una patata que es diu varietat gairebé per bullir, l'altra es diu varietat per fregir, no? Fins i tot diu que hi havia una varietat que deia patata pel microones, no? Ostres, això, com a pagès, a tu, deu fer una mica de mal, no?, que es perdi, diguem-ne, la identitat d'un producte tan humil com la patata i que, en canvi, diguem-ne, s'hagi industrialitzat tant, diguem-ne, aquest cultiu?
Sí, més que mal, és curiós perquè la patata aquí, clar, la patata ha de ser, és com un producte de cuina multifunció, no? Un cuiner quan agafa una patata, no sé si jo, tu que ets cuiner, tens un sac allà per bullir, l'altre per fregir, però clar, l'únic que hem fet és agafar varietats de patata que antigament es descartaven, perquè si a l'època que van començar a introduir el canavec i el repuntiac, que van anar fent proves, haguessin vist que una patata no fregia bé, automàticament la descartaven. És a dir, abans el que buscaven és que fos un producte útil per tot i que no fos tan sols per una funció. I això va ser el que va fer que escollissin aquestes varietats. No el fet de que siguin bones per això, no, que fossin bones per tot. I de proves en van fer moltes i amb altres varietats, però si, evidentment, si agafaven una patata, la ficaven a coure i no coller, allò ja no ho tornen a plantar perquè deien que això, aquesta patata no és bona. I el que sobte és que ara, doncs, d'un defecte o d'un punt negatiu que tenia en el seu moment, ara en faiguin una virtut. Això a mi em sorprèn, més que mal em deixa com fos.
Som aquí a Cambrils, a la muntanya, al nord del Solsonès, parlant amb un... Jo sempre dic que amb un savi del món de les patates, del món de la pagesia, un home que té una mirada que va més enllà, en Joan, un personatge que... jo sempre dic que a vegades aquest tipus de gent pot parlar des d'una vessant més holística, pot parlar d'un producte com és el trumfo, però des d'una vessant holística, que clar, jo no sé, aquí Joan, ara veient aquí aquest terreny, aquesta tronfera, no sé com li dieu vosaltres, que hi ha una cosa que em sobta molt, que vosaltres teniu clots aquí, no? També,
Sí, els clots, els forats, sots, com havíem comentat, són el que abans... quan un acabava de collir, és com et deia que comencem a collir l'octubre, acabem ben entrat el novembre, clar, antigament entraven de cap a l'hivern, quan la manera de conservar les patates era fent sots, primerament al camp, al propi camp, i enterrar-los amb la terra, amb la terra del camp mateix. Això van... el que van anar passant els anys, la gent ho va modernitzar i van construir com forats al terra, amb pedra seca, tapats també amb terra per sobre, i així els conservaven durant tot l'hivern. I era la manera de que no es congelés la producció de l'any.
Que no es congelés, que no grillés massa també, perquè, clar, vosaltres sou molt coneguts també, a part, diguem-ne, per vendre patata de consum, per guardar, no?, per fer patata de llavor.
Sí, el que aprofitant en el seu moment la patata que tenia molta, que funcionava i funciona molt bé a les parts més baixes, era això, el procés de conservació perquè no es grillés o perquè no es fes malbé pel fred, era diferent. Perquè no es gelés eren uns clots, uns forats sota terra, i perquè no es grillés, per poder arribar a les èpoques de Sant Josep, com comencem a plantar les patates primerenques, es traslladaven a uns clots aprofitant l'aire fresc de la muntanya, i aquesta frescor natural era el que feia que no grillés la patata i podien aguantar la patata un o dos mesos més en èpoques de bonança.
No sabem el que passarà d'aquí un futur en aquest estiu. Hem tingut una primavera que al final ha sigut prou, diguem-ne, prou plujosa com perquè, diguem-ne, hi hagin algun tipus de cultius que no hagin hagut de patir, però hi ha alguna altra cosa també a la muntanya, Joan, que jo no sé vosaltres, no? Però aquí a la zona de Cambrils, al Solsonès, parlem de senglars, parlem de cabirols, però també parlem del cérvol, no, aquí, eh?
Sí, també. Tenim, sabem que el món rural, aquests poblets que s'han anat despoblant, cada cop tenim més fauna i ara estem vivint també una expansió del cérvol, que també, segons l'època, perquè no és un animal que sigui molt que ens provoqui molts danys en un principi, però sí que, segons l'any, si ve un estiu sec, també ens provoca danys a la patata, i bé, estem pues, bueno, controlant amb batudes, cada cop està proliferant més, cada cop estem abandonant una mica menys terreny que abans es conreava, i això proporciona que hi hagi més vegetació, que hi hagi espais tancats més continus, i que la fauna que considerem caça major o animals de major tamany proliferin i siguin els més abundants, en decliment de lo que els menors. Antigament hi havia més conill, més perdiu, que viuen amb més conciliació amb els terrenys cultivats, i ara això s'ha revertit i és al revés. Més senglar, més cèrvol, més cabirol i menys animals menor.
Joan, et puc preguntar l'edat?
Jo tinc 43 anys. Sí, jo no hi ha cap problema.
Com veus la teva vida d'aquí a 10 anys? Creus que podràs seguir fent trumfos aquí a Cambrils?
Sí, perquè m'agrada. Sí, m'agrada, m'hi veig. No es pot dir mai d'aquí 10 anys faré això, seré aquí, seré allà, perquè la vida pot donar molts toms, però en un principi no. Encara que sigui difícil, que tinguem anys d'usos i que de vegades penses que, hosti, som, no sé, una mica incompresos per part de la societat, i això sí que et tira una mica enrere, però sí, m'hi veig perquè m'agrada.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Sense pagesia no hi ha cuina, sense pagesia tenim un medi més deteriorat, sense pagesia som menys sobirans com a poble, com a país, com a societat. Sense pagesia, malament.
Joan, moltes gràcies.
De res, gràcies a vosaltres.
Tornarem a la Font del Novembre a veure si podem començar a menjar patates noves.
Teniu les portes obertes sempre que vulgueu. Aquí teniu una llar de foc per escalfar-se o una ombra per fer-la petar.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I acabem el programa de La Fonda de Catalunya Ràdio i, com és costum, tenim a la nostra estimada cuina dolça de les Terroeles. Esther, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què, com va la setmana? Bé?
Comencem setmana, no?
Sí, clar. Què, cap on anem avui? Perquè vam acabar a Mèxic la setmana passada.
Avui anem a Canàries.
Va. A Canàries. Ui, a Canàries. Vinga, va, què farem?
Mira, Pep, el vostre avui és per aquells dies que heu menjat ben lleuger, vale? Perquè ara veuràs. A l'hora del postre ens donarem un capritxet. Mira, agafarem plàtan de Canàries, el pelarem i el tallarem a rodanxes.
Bé.
En una paella ben calenta fondrem una nou de mantega i saltejarem els plàtans amb un polsim de sucre. Vale? Això ho posarem en un plat, i afegirem menta picada i nata muntada. La nata muntada pot ser sense sucre, que el plàtan ja és prou dolç. Què et sembla?
Déu-n'hi-do, no?
Està
molt
bo,
eh? I posem una miqueta de, no sé, un gelat de gofio, per exemple?
Vinga, va. Jo és que era per no posar tota la receta gelat, però per mi li podeu ficar gelats i tant.
És que estem a l'estiu. Si algun moment hem de menjar gelats, si en mengem l'hivern, per què no en menjarem l'estiu? Allò, una boleta al dia.
I tant.
De fet, hi ha aquella frase, no?, de cingaldia.com, que fa referència a les verdures i les fruites. Podem posar unaboletaldia.com, que seria...
Unaboletaldia.com.
Aquella boleta de gelat i cada dia d'un gust diferent, què et sembla?
I què, ho provaràs o no?
Home, me'n vaig ara a buscar un parell de plàtanos.
Però que siguin, sí, no?, de Canàries.
Clar, i el gofio, em tinc a casa de gofio.
Sí?
Mira.
Pues vinga.
Sí, sí, sí. Esther, moltes gràcies. Una recepta fàcil, econòmica
i
gustosa.
I autòctona.
I ja podem fer passeig amunt, passeig avall a Badalona avui, amb aquests plàtans aquí amb mantega. Gràcies! I des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
I sempre torna a passar amb les primeres pluges de tardor, quan el dia s'escurça i la llum cau en biaix. Reafirmo, doncs, el que més m'agrada de la meva tasca, poder estar sol, caminar dins la vinya amb molla i sentir com et vas recollint. Poder estar sol, sense persones, vull dir, plenament sol, amb les mosques i els pins. De sobte, una fulla cau, sol, sabent que tornaràs algun dia i sentir que et fas present amb un sol pensament. I llavors ja deixo d'estar sol i estic amb tu, però això també m'agrada.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase de Julia Child que diu: aprens a cuinar per no ser esclau de les receptes. Compres el que està de temporada i saps què fer amb ell. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé en aquesta fonda i ja ho sabeu, que demà obrim a la 1 en punt. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu cap.